Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Les 12 i 2 minuts, 11 de maig, i ja podem dir que tenim falles. Sí, unes falles, això ve, en setembre, atípiques celebracions proposades que sí que tindran plantar, cremar, ofrenes i concurs de monuments. Els monuments estaran 5 dies al carrer, entre l'1 i el 5 de setembre, perquè tots puguen visitar-los sense amontonar-se. A més, l'ofrenda, que se celebrarà en 2 o 3 dies, segons la incidència de la pandèmia, estiga en aquest moment. Canviarà el recorregut habitual per les obres de la plaça de la Reina. I la idea és que celebre l'ofrenda amb una certa normalitat. Bueno, i que puguen participar tots els fallers, ja que és un acte amb risc, baix, perquè és a l'aire lliure i els fallers i les falles van a la seva distància i cal reduir els espectadors perquè s'aglomeren, es farà i la reducció de visites. En fi, ja anem falles. I ara donem la benvinguda a Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
També a Maria Ventura López. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Ja tenim falles.
Quin regal vos he fet d'aniversari, eh?
Aixina, zasca.
Això és dir una persona que té una autoestima, és dir. Cal dir que avui és l'aniversari de Víctor.
Sí,
i ell vos portava la sorpresa de que ja podem gaudir en el mes de setembre, que això és un fet històric d'aquesta festa, que és una festa mundial, és dir, que és coneguda a tot arreu del món. Per lo tant, el que passa és que ens has portat les de València, però no sabem ben segur si en Borriana se faran o no se faran, no, Maria?
Clar, exacte. Després tindrem a la regidora de Falles, Sara Molina, que ho ens explicarà ella, si et pareix bé. No adelantem res, no? Continuarà, com sempre jo dic.
A més, avui entren en vigor els límits genèrics de velocitat en les vies urbanes. Seran de 20 km per hora en vies que disposen de plataforma única de calçà o acera. I també de 30 km per hora en vies d'un únic carril per sentit de circulació. I de 50 km per hora en vies de 2 o més carrils de sentit de circulació. És dir, a 20 km estarà en aquesta plataforma única que no tinga ceres als costats. De 30 el que vagi en un únic carril i de 50 el que tinga 2 carrils.
Bé, mitjanament bé, no? El que passa és que crec que d'un únic carril 30 km hora, jo crec que en algunes situacions o en avingudes molt amples se queda com un poquet de test, no? El cotxe.
Sí, jo per exemple els de que no tenen, és l'única via que no té ceres, jo a 20 km i a menys.
I a menys,
la gent va amb aixina molt esplai. Després també, això se marca de forma genèrica i n'hi ha carrils d'un únic sentit que són línies rectes.
Són avingudes molt amples.
Clar.
Però és més, em pareix més perillós les de doble carril, per exemple. Anem a ficar un exemple molt clar, no? L'avinguda La Murà sí que té trams que si la gent aparquen doble fila, que si s'adelanten, que si tal, que si no sé qual, ahí és més perillós anar a 50 que a 30, sí, per exemple, no?
Sí, el que passa que per sentit comú, salvo, pues no sé, res excepcions, quasi tot el món va molt de compte, perquè
sí, sí,
sobretot si ho transites molt a diari, i si és un post on no vas molt, encara vas més, més en compte,
sí, sí,
no?
Sí, sí, per supost.
Jo pense que no ho superem massa, exceptuant la ciutat de València.
Ah, bé, això és campanya,
que no saps ni per on te ixen. Jo dic, Dios, sí, estic per posar els quatre intermitents i quedar-me perquè de la por que
no,
me dona.
No, però escolta, jo sols he entrat a València una volta amb cotxe, no? Perquè jo sempre si vaig en tren. I me recordo que vaig entrar i vaig dir, on estan així les línies del carril? O sigui, és que clar, cadascú va on vol, perquè jo dic, estic en una intersecció, però és que no estic veient línies de per on tinc que passar. Per tant, va ser, passa. No, no, i ja veurem què és el que passa, perquè
no,
clar,
que tu vas en cotxe i tu no pres la decisió, a tu te la fan prendre.
Per prendre, clar.
Perquè tu vas per inèrcia. No. I les rotondes, sí, sí, aquelles, sí, rotondes que ne porten 5 i 6, i tu,
sí,
dius, sí,
la de Ansala, pràcticament, crec que és la que té,
no, no,
5
que,
carrils.
No, no, però són totes aixina, no et penses que és solament tisa. Totes tenen 5 i semàfors i passen d'un lloc a un,
sí, sí,
altre.
Sí, és,
no?
Allò de dir, mira, jo per el cotxe a l'entrada de València crido un taxi i li dic, mira, per favor, portem ací o portem allí. Mm. Al final, és de veres que el que hi ha que tindre és molta generositat a l'hora de conduir i donar-te compte, pues, que tot el món no té la mateixa. Perquè, a veure, tot el món tenim premura, no?, a l'hora d'arribar als puestos. Però, bueno, mira, algo que també m'ha llamat molt l'atenció és quan tenim el toque de queda a les 10 de la nit, quan tenim el toque de queda.
Que bonico, eh? Que no va tan d'això.
I a les 10 menys quart, la gent se matava per arribar als puestos.
Bé, a casa, més que als puestos, no?
És veritat, a casa. Per lo que parlem de perimetrar la Comunitat Valenciana, este matí m'han fet una reflexió en molt de sentit comú. Jo que estic tan, bueno, tan reivindicativa en allò de toc de queda, però per què no perimetreu la Comunitat Valenciana? I la reflexió que m'ha fet és, pues mira, perquè resulta que la gent que ve al sol i platja i que ve en plan familiar i a estar durant el dia de forma tranquil·la, no és gent que li agrada la festa, per tant, admitirà el toc de queda. Uh-huh. I ahí té raó, eh?
Sí, això és veritat, això és veritat. Bé, també t'han fet una altra reflexió, no? Que, per exemple, una persona que viu a Benicarló, uh-huh, a lo millor pot passar a Tortosa, que està més propet, que recorres tota la Comunitat de Valenciana per anar a Alacant, no? Que és il·lògic, moltes voltes, i se tanca en perimetral, per exemple, algú que visca a Barraques, no?
Sí.
O al Toro, uh-huh, que té més propet, a lo millor, anar a fer la compra a Mora de Rubielos, que a lo millor és com la ciutat o la localitat més gran,
claro,
que té al voltant, i no pot passar, no pot creuar, no? A Terol. És un poc complex. Per cert, Susana, puc tornar al tema de les falles? No perquè m'agrade, sinó perquè
no, a mi
també mos encanten, no? Però és que a part de en aquesta reunió, a part de decidir, no?, i prendre la decisió de les falles, també han dit que les festes patronals dels pobles es tindran que celebrar a partir del 1 de setembre. Uh-huh. És a dir, en agost i juliol no, però en l'1 de setembre podem esclatar tots en festa.
És que ja m'han llevat les festes del poble de la meva veïna.
Ai.
En Lucena del Cid solen ser per
en agost, en agost.
Per la primera, sí, quincena d'agost.
Però jo crec que tot el món ho traslladarà. Bueno, sí, en els pobles menuts no sé per què la gent celebrava en agost, perquè la com els xiquets no van a escola,
sí,
què passa?
Sí, sí.
Que està tot el món i hi ha poblets que no celebren el dia del patró, sinó celebren la d'estiu, perquè és quan va tot el món, que originàriament és d'allí, uh-huh, del poblet, i se n'ha anat a viure a uns altres pobles més grans,
sí,
per qüestió de feina.
Sí, bé, a més, jo crec que a l'estiu hi ha dos classes de joves, els que van als xiringuitos o els que recorren totes les festes dels pobles del voltant, no? Clar, això també hi ha que tindreu en compte. Veurem si és veritat que a lo millor en els pobles xicotets, a lo millor en aquesta setmana d'agost, si ja hi ha molta gent vacunada, a lo millor ara els sent més la mà, però és veritat que per ara han dit que festes patronals 1 de setembre.
Sí, i seran més o menys permissives en funció de com estigui la incidència.
Clar, clar, clar.
Però clar, què hem pensat? Borriana setembre, misericòrdia, i falles, imagina de veure com van a fer
sí,
això.
Sí.
Vila-real, setembre, Nules, octubre, Alqueries, octubre, Almassora, octubre.
Almassora, octubre.
Clar, no en pensa en ningú, en els pobles
onda,
pinuts.
Onda després, onda, onda, onda després. I crec que ens queda per ahí Moncofa. Moncofa,
no
el, sol
efecte...
o sigui, el sol fer a l'agost. O sigui...
vos, no vos fa l'efecte de que... pareix que hem tingut a un portaveu allí perquè facin totes les festes d'ací. Que diguen a partir de setembre perquè són totes les de la zona,
clar.
No?
Els que se queden ahí un poquet despenxats és la Madalena, que és veritat que ahí també volen veure a veure què és el que passa amb les gallates.
Saps
i
que ja ni me recorde?
Ja ni te recordes
moment,
de...
claro.
Pues sí, sí que...
sí. Pues sí, sí que existeixen, sí que existeixen, sí que són les
sí,
de la ciutat.
Sí que són les de la ciutat i les fogueres de Sant Joan sí que està previst fer activitats ja ara al juny, eh? A Alacant.
Sí, este matí estàvem parlant i que com que sí que traslladaran també com falles
sí,
per setembre. Per tant, jo no sé si la Madalena...
Sí, però no, no voldran... o sigui, que no coincidisquen perquè els alicantins eren molt...
claro.
Estaven molt en contra perquè, clar, penseu que és el mateix públic que va a un lloc a un altre.
Les deslluïssen, evidentment, és aixina que les deslluiran. Cosa que no ha passat, tornem a recordar, Vila-real, Burriana, Nules... els nostres...
anirem practicant els nostres balls perquè jo crec que ja ens s'haurà oblidat això de ballar i tot, no?
I a més estarem...
el, 20, el 26 jo crec que ballarem un poquet.
El president del govern va dir que...
cadascú s'ho aproxima al lo que li interessa.
Al seu, al que li interessa. El president del govern diu que el 18 d'agost estarem tots vacunats, per lo tant...
tots? Sí. Definís
tots. Definís tots, és tots i totes. I tetes, també.
I tetes. Home, sí, a València tetes, sobretot.
Sobretot. N'hi ha aproximadament 2 milions de valencians ja vacunats, almenys en la primera dosis.
Ah, bueno.
Val? Sí que és veritat que esta vega hem rebut esta setmana menys dosis, que allò de quan una setmana m'ho donen prous per a portar bon ritme, l'altra setmana pareix que hi ha algo... passe perquè la comunitat valenciana no arriben les que tenen que arribar. Però bueno, estem en aquesta línia. Si et pareix, Maria, ens dones les notícies que tenim?
Sí, es comencem, si vos pareix bé, amb les xifres. Avui dimarts ja les tenim més, diguem, desenvolupades. No? S'han notificat 40 casos nous de coronavirus, 8 perteneixen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 177 persones ingressades, 38 a la província, amb 7 pacients encara a l'UCI. S'han registrat 7 defuncions i ja hem arribat fins als 800 persones a la nostra província des de l'inici de la pandèmia de persones que han faltat i des de que jo vaig donar les dades així a la ràdio, que va ser el dijous passat, han faltat 2 persones a Castelló. I, finalment, no hi ha notificació per part de la Generalitat de cap brot al territori valencià. Per tant, o se'ls ha oblidat, que no volem ser mal pensats, o no hi ha cap brot, que és la notícia que a nosaltres ens agrada donar.
Ha contribuït també el fet de que n'hi hagi bon temps, de que la gent es castiga més a l'aire lliure,
ser, sí,
és que,
sí,
que,
sí.
Que se consciència més, que hagi l'estat d'alarma s'hagi alçat a tot arreu d'Espanya, menys
sí.
En algunes comunitats, i nosaltres som una d'elles.
Això em dona fil per a la següent notícia, perquè la Generalitat insta als alcaldes i alcaldesses de zones turístiques a extremar la vigilància per assegurar el compliment de les mesures enfront a la Covid-19 ja aquest pròxim cap de setmana. Per què? El pròxim cap de setmana és 15 de maig, que és Sant Isidre a Madrid. O sigui que tindran festa i a lo millor ja tenim així els madrilenys per començar les seues vacances, no? O una escapadeta o alguna cosa així, no? Així que cautela, ja es van reunir ahir i va ser Ximo Puig el que va estar amb els municipis per informar-los.
Sí, en la reunió interdepartamental que diu el president de la Nació, Pedro Sánchez, agarra la pilota i li diu als presidents de les comunitats autònomes: vuestra. I el president de la comunitat autònoma se'n va als alcaldes i li diu:
vuestra.
Tu la llevas. I ara cada poble se ho té que organitzar.
Se ho té que organitzar. Sí, Susana, i bé, parlem ara del PP a nivell autonòmic perquè ha demanat a Puig que es posicione en la defensa de l'origen de les bandes de música valencianes, perquè després de publicar el BOE, que tenen el seu origen com a imitació de les agrupacions corals catalanes. Vosaltres vos imagineu que nosaltres ens apropiem dels castellets? Doncs és el mateix, no, Susana?
Pues sí, jo el que passa és que ho lamente molt, perquè això són guerra de guerrilla i no me pareix bé.
Sí,
a cadascú n'hi ha que donar-li el seu honor, i en este cas, vamos, això és que... No cal ni donar la importància perquè és com és.
Com és, clar. On estan les bandes de música? Sí, està molt clar això. I ara passem a parlar de Diputació. El primer dir que ja s'ha ficat en marxa el parc mòbil perquè la Diputació de Castelló col·laborarà en el trasllat de vacunes als centres de salut de la província.
Mira, si algo he de dir d'esta Diputació, de la nostra Diputació, de la Diputació de Castelló, és que és una Diputació molt dels nostres pobles.
Sí.
I cada vegada ho demostra més. I en cada acció ho demostra més. Ojo, no ara, sempre.
Sempre. I ara també parlem, seguim amb la Diputació de Castelló, perquè ha organitzat la primera fira de la província de Castelló Ruta de Sabor, cita que s'inaugurarà en la plaça de les Aules de Castelló aquest divendres 14 de maig i que estarà oberta fins el diumenge 16 per a promocionar els productes de les empreses adherides a aquesta marca, Castelló Ruta de Sabor, i és un dels actes programats per la institució amb motiu de la celebració del Dia de la Província, que es commemorarà aquest diumenge que ve en un acte solemne al Paranimf de la Universitat Jaume I.
Que ens agrada una ruta, eh?
No, és, i la gastronomia també ens agrada.
No, està clar.
Som de bona barreta.
Des de que ja vam adquirir aquella fama de la ruta del bacalao, no hem deixat de fer rutes, eh?
I això no era tan gastronòmica.
Però, veràs, Maria, els d'aquella ruta, d'aquellos... com diu, que d'aquellos polvos vienen estos lodos, d'aquellos lodos vienen estos polvos, pues, sí. Què quieres que te diga? De aquellos ruteros, ara sembla a la ruta gastronòmica.
Seguim en ruta, no?
Sí.
I ja per últim, acabem dient que Vila Real estarà de nou present a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, ja saben, FITUR, amb una aposta estratègica que enguany posarà el focus en l'oferta de turisme esportiu de la ciutat, amb un total de 120 esdeveniments esportius especials a l'any, als quals se sumen les competicions de clubs federats i del Villarreal Club de Futbol. I clar, doncs la ciutat aspira a continuar reforçant aquest eix turístic al voltant del qual giraran les accions promocionals que es realitzaran durant la fira turística.
És cert que organitza un fum de cites esportives, Villarreal, sí. I n'hi ha que donar-li el mèrit que té.
Clar, per supost. I mira, i de l'esport, passe la pilota, no? Sí, que ve perfecte, no? Per parlar dels esports.
Víctor, estem més relaxats que ahir.
Sí, ja estem més relaxats que ahir, sí.
Perquè ahir jo no podia... Estava mirant els oients que vam tindre ahir, estava en tot el món cremat per lo que ens va passar diumenge. I de veres, me saltava xispes a l'ordenador, és dir, els comentaris, la quantitat de gent que ha participat en això, ens han recolzat molt, gent ni siquiera que és del club, ven el mal que ens van fer, al final ens volen, no poden evitar.
És que va ser una cosa que sigues o no sigues del Villarreal, és que no pot ser que un àrbit... Pita, sí, la veritat.
No, és cert.
Bueno, dir que en Roma, en el Masters 1000, Sara Sorribes se va classificar ahir en un partit històric, va durar quasi 4 hores, 6-6-7-5 a Giorgi, també este matí ja s'ha classificat Bautista, 6-3-6-4 a Pol, seguixen Davidovic, Carballés, Pablo Carreño i Garbiñe, que avui tindran que disputar la seva primera ronda. En bàsquet, els Warriors, 100 de 9 en 16, seguixen octaus en el playoff, o sea, de moment tindrien dues oportunitats per aixer el playoff. San Antonio 146 va guanyar a 125 a Milwaukee. També San Antonio de moment estaria en la repesca. I dir que avui continuava en Lliga, seguint, perquè això ja va tot meter. A les 10 juga el Barça i a les 7 de la vesprada, ho demane per favor a veure si algú m'ajuda una miqueta per a poder-lo veure, juga el nostre rival de la final. Manchester United contra el Leicester.
I què vols que facin per ajudar-te?
Tu què creus?
Que te conviden a sa casa.
O no, o que algú m'envia algo per privat.
Anem a veure, Maria.
Però és que no se pot dir,
Se pot dir les coses de forma veladament. Li poden portar algun missatger en una hamburguesa, algo escrit dins o el que siga. Víctor, el dia 13, Valladolid-Villarreal, el dia 15, Villarreal-Sevilla, el dia 22, Villarreal-Real Madrid... i el dia 26 Manchester-Villarreal. Quantes hores, minuts, segons queden pel Manchester?
Sí. Espera que ho tinc en l'Instagram.
Perquè tu tens un marcador.
Sí, sí.
Vale.
Clar que té un marcador.
Ens queden 3 partits de Lliga i el partit de la final d'Europa.
El colofó final. Això és la traca.
Queden ara 15 dies, 8 hores i 39 minuts.
I tot en el mes de Sant Pasqual.
És que mos te queda donar sort.
Claro, penseu que si haguera sigut un any normal, este divendres haguerem començat les festes, els 3 dies, tota la setmana que ve, 2 dies haguerem tingut de descans i el dimecres haguerem jugat a la final.
Per cert, divendres que nosaltres així estàvem celebrant i estàvem tan a gust i tantes vegades ja vam donar gràcies a Sant Pasqual, inclús vam fer un programa dedicat a lo que era la figura de Sant Pasqual. No? Uh-huh. Maria, que estava on tenia que estar,
ah, sí, clar.
Se va trobar...
Sí, sí, vaig a contar-ho, no? Puc dir que vaig a estar recorrent els pobles de l'Albufera, d'allí dels costats, i vaig anar al Perelló. I quan vaig arribar al Perelló, tot es deia Sant Pasqual. I jo dic, això és de veres? O sigui, no podia ser.
Tot es deia Sant Pasqual, com, o sigui, per exemple, cafeteria...
Cafeteria Sant Pasqual, carnisseria Sant Pasqual, restaurant Sant Pasqual, carrer Sant Pasqual... I jo dic, no pot ser. Això era una senyal. I li ho vaig comentar al meu amic Pasqual, també, que es diu. I diu, que el dicen ahí al Perelló, que ara té molta feina que fer així a Vila-real.
Bravo, bravo. Bueno, chiquets, després d'això, si vos pareix, una estoneta de publicitat i rebem el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
que yo no lo sabía. ¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía, que me podía encontrar algo tan dulce como tú.
I ara se n'anem a la població veïna de Benicàssim, perquè el portaveu del Partit Socialista del País Valencià, Miguel Alcalde, de Benicàssim, demana que s'investigui el viatge de l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, a Madrid, per esclarir els motius i esbrinar si es va saltar el tancament perimetral de la comunitat. Qui millor mos ho pot explicar que el mateix Miguel Alcalde? Buenos días, Miguel.
Buenos días, buenos días. Les pretenderé explicar la consternación que pasa del pueblo de Benicàssim al ver estos hechos.
Uh-huh. ¿Usted cómo se entera, cómo le llega a sus oídos que la alcaldesa estaba en Madrid?
Bueno, pues le voy a decir de una forma sencilla. Los funcionarios municipales, que para nada están contentos con nuestra alcaldesa, me hacen llegar un vídeo que está en YouTube, un enlace, para que mire que en el minuto 6, donde tenemos la señora alcaldesa el martes día 4 de las elecciones, acompañada de alguna concejal, aplaudiendo ardientemente a la candidata del Partido Popular. Nos hacen llegar esto, en primer lugar, por su trascendencia, de que un cargo público se haya saltado el confinamiento perimetral autonómico, en su entender. Y en segundo lugar, porque ellos trabajan en la casa del ayuntamiento. Madrid es una comunidad con un elevado índice de afectados por el COVID-virus. Al día siguiente estas concejales acuden al ayuntamiento y es el peligro de extender la pandemia a nuestro pueblo, a los funcionarios municipales. Ellos estaban preocupados. Yo veo el vídeo, evidentemente es absolutamente demostrativo, y pues lo ponemos en conocimiento de las autoridades, que es simplemente lo que hemos hecho, no solo el Partido Socialista, todos los partidos de la oposición en Benicàssim.
Sí, he visto que 8 concejales también han firmado un escrito que van a presentar ustedes a la subdelegación del gobierno, ¿no?
Lo hemos presentado ya, lo presentamos ayer por la mañana diciendo, usted que es la competente, señora subdelegada del gobierno, investigue si era imprescindible, que dice la norma, que esta señora estuviese en Madrid para aplaudir por la noche del balcón de Génova, si era imprescindible. En tu caso tendremos que callar, y si no era imprescindible y ha sido un acto de arrogancia de saltarse el confinamiento, usted que tiene las competencias, pues proceda administrativamente para aclarar los hechos.
Porque en este caso sí que determinará la justicia si la alcaldesa, la actual alcaldesa de Benicàssim, tenía derecho a estar o no en Madrid.
Claro, nosotros, mire, Benicàssim es un pueblo que ha sufrido mucho la pandemia. Los hoteles estuvieron cerrados en Pascua, el verano pasado. La cantidad de gente que trabaja en las temporadas en los hoteles de Benicàssim, en los restaurantes, ha sufrido mucho la pandemia, y hay una especial sensibilidad de cualquier municipio turístico. Ha tenido el gran detrimento de sus ingresos, porque no ha venido ni un turista, ni ha habido festivales, ni el FIP, ni el Rototón. Entonces, nuestro pueblo es sensible a lo que ha pasado con la pandemia, y me parece insultante que la primera autoridad municipal se salte las normas que nos llevan a tener o ir dominando esta pandemia, y que se dirija a la comunidad con más contaminación, saltándose el confinamiento perimetral, que es lo que parece por los hechos que tenemos y por el vídeo que hemos facilitado a la subdelegación del gobierno.
Uh-huh. Por lo que respecta a lo del el cierre perimetral, ¿usted está preocupado, o al menos atento, por el levantamiento del estado de alarma y la cantidad de gente que pueda llegar a su ciudad, a Benicàssim?
Sí, estamos preocupados, y estamos teniendo la suerte que la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia, ha aceptado las restricciones que ha puesto la Generalitat Valenciana, pero no tenemos que equivocarnos tanto, sobre todo Peñíscola, la López, América, sí, que es lo que a mí me afecta, son municipios que recibimos una gran afluencia de visitantes y que además vivimos de ello, que además lo queremos. Entonces, estamos preocupados que el estado de alarma sea libertinaje, que parece que como el lema es libertad, pues hemos visto cómo entienden algunos la libertad. Hay normas de salud pública que hay que ir cubriendo y lo ideal sería respetarlas mucho, no lo que ha hecho Susana Márquez, y que tengamos un verano con posibilidad de que julio, agosto, septiembre, municipios turísticos como el nuestro puedan recibir sus ingresos del turismo, ¿no? Ahora estamos en una época todavía baja, que no sería el momento de saltarnos las normas.
Claro, ¿cómo han recibido en Benicàssim también el hecho de que a partir del 1 de septiembre se puedan celebrar las fiestas locales?
Pues bien, digamos, Benicàssim tiene dos fiestas, unas en septiembre y otras en enero. Entonces, pues hay que ver. Yo creo que esta posibilidad, todos están ligados a lo bien que está yendo la vacunación, a que somos la comunidad con menos índice de contagios, a ver si esto sigue así. Y si sigue así, podemos recuperar la afluencia turística que Benicàssim la necesita.
Eso sí, usted sabe también que el presidente de la Generalitat ha pedido a los alcaldes y alcaldesas que hagan cumplir las normas, sobre todo de aquellas ciudades turísticas, como es el caso de Benicàssim.
Claro, pero mire ¿cómo le pueden pedir? ¿Cómo le pueden pedir a Susana Márquez, a la alcaldesa, que haga cumplir las normas cuando ella se las salta? Eso es un mal ejemplo para el pueblo y es un mal ejemplo para el hostelero, que le decimos tiene que cerrar usted a las 10 o tiene usted que cerrar. Yo creo que ella se ha extralimitado ampliamente y que debemos ser todos los que seamos ejemplares en seguir las normas, porque esto, al fin y al cabo, si lo conseguimos dominar, podrá haber una reactivación económica, podrá haber más empleo y yo creo que los servidores públicos deben dar ejemplo ostentoso y no que sea este vídeo de Susana Márquez lo más difundido por el pueblo de saltándoselo. Esto es un mal ejemplo para exigir disciplina a todo nuestro pueblo.
Miguel Alcalde, portavoz del Partido Socialista en Benicàssim, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de explicarnos.
Por la calle no hago más que sonreír, y es que todo el tiempo estoy pensando en ti. ¿Qué le voy a hacer? Es curioso cómo hay días en los que...
Estás a la 92.2 FM.
En Mauro Colección, hombre, te vestimos con estilo para cada ocasión. Y vayas o no a la final de Polonia, enfúndate la camiseta del Villarreal y completa tu outfit con nuestras mejores firmas, como Discuaret, Hugo Boss, Emporio Armani, Hogan o Hackett. Prepárate como nuestro equipo para ganar. No te conformes. Ven a Mauro Colección, hombre. Calle Mayor San Jaime 25, en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Vas a acompañar al Villarreal Club de Fútbol a la gran final? Laboratorio Adoración Brock te ofrece precios especiales en PCR. Infórmate en Carrer San Roc número 6, frente a la Iglesia Arciprestal de Villarreal, o llamando al 964-522449. Y recuerda, precios especiales en PCR. Laboratorio Adoración Brock, con el Villarreal Club de Fútbol.
I ara tenim a nosaltres a Sílvia Gómez, ella és regidora de l'Ajuntament de Vila-real i anem a repassar d'ella el que ha sigut en aquest moment el que ja no estiga a l'estat d'alarma a la ciutat de Vila-real. Bon dia, Sílvia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Regidora, en Vila-real hi ha hagut algun tipus de problema quan cau, quan ja no està a l'estat d'alarma?
No, la veritat és que a la nostra ciutat, i per sort no igual que en altres ciutats més grans i demés, no s'ha notat una diferència del comportament dels ciutadans i ciutadanes per no haver estat d'alarma. La veritat que crec que he d'aprofitar, no?, aquest moment per a donar-li les gràcies, no?, a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra, de Vila-real, no?, per a aquest comportament, no?, de que inclús encara que n'hi havia estat d'alarma, la celebració de pues bueno, del Vila-real Club de Futbol, de que no n'hi haguera cap incident ni tingueren cap denúncia ni sanció perquè se trencara aquest el confinament, bueno, el que és el toque de queda a les 10 de la nit, cap persona, bueno, a mi ahí si algú i no l'hem detectat des del policia local, evidentment, però el comportament va ser de 10 i continua així, evidentment. N'hi ha denúncies, n'hi ha sancions, n'hi ha cridades de veïns i veïnes, però de la mateixa manera que n'hi ha hagut durant tot l'estat d'alarma, pues, bueno, pues, persones que sí que es deberes, pues, que no complissin, però que per sort és la minoria. I seguim així i encara que ja no n'hi ha estat d'alarma, encara que sí que n'hi ha un toque de queda en què ja s'ha allargat fins a les 12 de la nit, el comportament de totes i de tots ha seguit, pues, seguint les normes, no? Excepcions n'hi ha, evidentment. Sempre n'hi ha persones que, pues, bueno, que no complissin la norma, siga aquesta en estat d'alarma o no siga en estat d'alarma, no? Però el que és hem de quedar és que és en la minoria.
Vostè ja m'ho ha dit, en esta modificació d'estat d'alarma, en aquest cas està dictada per la comunitat autònoma, que és el toc de queda a les 12 de la nit, no n'hi ha massa incidents, inclús pràcticament zero, no?
Sí, de fet, a veure, sí que tenim alguna sanció, alguna queixa de molèsties de veïns, però és que és el mateix que ha passat durant tot l'estat d'alarma, inclús en moments de pandèmia, que sí que n'hi ha hagut denúncies i de fet, en algunes ocasions, així, en Ràdio Vila-real, pues, tant jo com a regidora i tant el cap de policia, pues, Ramon Nieto, pues, o d'intendent, ha manifestat pues, les sancions que s'han dut a terme durant aquests dies i demés. Aleshores, el funcionament pràcticament ha sigut el mateix. Aleshores, i les menys, les menys perquè podem parlar de, a lo millor, una queixa veïnal, que després, a lo millor, la queixa veïnal tampoc se pot ratificar per i comprovar per policia local. Aleshores, no n'hi ha sancions. Aleshores, podríem parlar d'un funcionament pràcticament al 100% correcte, no? I clar, això és d'agrair.
Dia que tindré, a voltes me diuen que el control que en Vila-real és molt... exhaustiu, però clar, és que així també tenim un equip en primera divisió i si ens deixarem anar un poc podríem trobar-nos en una ciutat descontrolada, eh?
Clar, imagina't, Susana, jo de fet el dia de, pues bueno, de la semifinal de, claro, que jugava el Vila-real, jo asomant-me bueno, a la finestra de ma casa, no?, i sentia els veïns i veïnes i de fet en casa me diuen, Sílvia, no, inclús és que és perquè tal, perquè sentíem inclús, anem a la plaça Villaradora, i si era de broma, no?
Sí, sí.
La gent que hi sia els balconades i tal, però no va haver cap incident, i és el que dius, haguera pogut ser un problema important. Haguera pogut ser un que puguen haver dit moltíssima gent a la celebració i que per seguretat ciutadana inclús no s'haguera pogut actuar, perquè sabeu que quan hi ha una aglomeració important de persones, de vegades no per actuar vas a solucionar el tema, sinó inclús el problema, sinó que inclús el pogués incrementar, i per això de vegades les coses de seguretat no poden inclús actuar d'una manera contundent o inclús accionant, perquè inclús és pitjor això que el no sancionar, no? Perquè és per, pues, bueno, pues, al final és una situació de proporcionalitat, no? Veus que a vegades pues, crear un problema major que el que hi ha. Però a Vila-real, per sort, no hem tingut que fer, perquè aquesta nit va ser pues, d'un comportament pues, de, pues, molt bo i d'agrair.
Sí, va demostrar el civisme i l'adulta que és la població de Vila-real, el fet de tindre aquesta alegria continguda que tots teníem en les nostres
sí,
cases.
Sí, imagina't. Es que es yo pues que ho veia i dius, estàs en unes ganes d'eixir de casa i celebrar-lo, no? En estos veïns i veïnes i tal, de celebrar de que Vila-real està fent història, no? En el futbol espanyol i internacional. Aleshores és va ser per a persones inclús que són molt forofes, és complicat, no? El mantindre sense casa i celebrar-lo en el seu entorn familiar. I només en això, no? Aleshores, Susana, jo crec que s'hem de quedar en això, no? De que som una ciutat en el que ja han demostrat un bon comportament, inclús en el futbol, no? Quan anem al camp de futbol i anem als altres camps de futbol tant de l'estat espanyol com d'altres països, en el que l'afició de Vila-real ha servit sempre familiar, compromesa, sempre un comportament extraordinari. Aleshores, crec que en això ens hem de quedar, no? De que Vila-real és una ciutat que compromesa, no? Amb les normes, que evidentment en tots els puestos n'hi ha persones que això no ho complis, però no complirà en cap puesto ni cap norma, però bueno, això sabem que és la minoria i per tant ens hem de congratular de ser una ciutat com la que és.
Esta setmana serien festes de Sant Pasqual i com bé va dir ahir el regidor Diego Vila, el regidor de festes, el decret d'alcaldia de ixes no reunions en les penyes segueix en vigor. Sí. La té preocupada, este tema?
Sí que em preocupa. Ara sí, després de que ja no està l'estat d'alarma. I no em preocupa perquè les persones vulguin fer algo que saben que no poden fer i ho fan, sinó de vegades perquè no els arriba la informació. Aleshores, farem un recordatori i, de fet, aprofite aquesta entrevista per a això, per a fer el recordatori de que està el decret, com em deia el meu company Diego Vila, en el que hi ha una suspensió de lo que és l'autorització de penyes. Per tant, avui per avui no es poden reunir cap penya en el seu local. Evidentment, se poden reunir en espais privats, d'acord amb la normativa actual de la Comunitat Valenciana, que són 10 persones en espais públics i privats, i aleshores això, evidentment, no n'hi haurà cap problema. Però les penyes, en el que estan considerades el local i està sensat com una penya, no es podran reunir ni una, ni dos, ni tres persones, sinó que no poden funcionar.
Avui entra en vigor els límits de velocitat en totes les ciutats, també així en Vila-real, que és, bueno, ho hem estat nomenant, és 20 quilòmetres en vies que no tinguin cera, 30 en les que hi hagi un únic carril i per un sentit, i 50 en les vies que hi hagi dos o més carrils per sentit. Quan tindrem les dades de lo que ha passat així en Vila-real, de si s'han complit o no les normes?
A veure, nosaltres, en principi, crec que no ha d'haver cap problema de... No anem a fer un seguiment. Ni... A veure, aquesta normativa que entra en vigor avui, i que, bueno, que no entra en vigor, no, va entrar en vigor en el seu moment, en què ens deixaven un temps per a que les ciutats ens acoplem a aquestes normatives. Aleshores, nosaltres el que hem fet és treballar en adequar tota la senyalètica vertical i horitzontal que tenim a la nostra ciutat a aquesta normativa. Pràcticament ho teníem ja totes, perquè ja el que són els carrers ja havien treballat molt en el tema ciclocarrers, que ja anem a 30 per hora, les 20 en el que són les zones semipeatonals que nosaltres denominem, i les avingudes que tenen dos carrils en el mateix sentit en 50, en menys les zones escolars que baixaven a 20. Que ho ficaven a mi. Aleshores, nosaltres el que hem fet és acoplar el que és les nostres carrers, la senyalètica a el que és la normativa actual, i l'únic que hem decidit que el que és la normativa ens facilitava o ens possibilitava als ajuntaments el poder rebaixar la velocitat, que són en les avingudes en les que n'hi ha dos carrils pel mateix sentit, que és de baixar de 50 al que creguem nosaltres convenient. Nosaltres tenim l'avinguda Europa, sí, l'avinguda Alemanya, l'avinguda Itàlia, l'avinguda Francesc Tàrrega i la Bèlgica, que és la que tenim a 50 i que podríem valorar el poder-los baixar a 40, el que és el límit de velocitat, o 30, no? El que crearan convenient. Nosaltres, quan ho vam valorar a nivell tècnic, el que és l'equip de govern, vam pensar que tenir la possibilitat, perquè des de novembre tenim un contracte de senyalètica adjudicat, en el que una de les millores eren les que ens podien col·locar uns radars pedagògics, que són estos que són luminosos, en els que hi ha la cifra de la velocitat en la que...
En una pantalla que el conductor la veu.
Sí, bici. Aleshores, ahí es veu, i tu quan passes per allí veus que vas pues, a 30, 40, 50. Això es queda gravat. Això es queda gravat, se sap el número de vehicles que passen per aquesta via i a la velocitat que van. Aleshores, hem valorat que creiem més convenient que siga, després d'haver ficat aquestes radars pedagògics, saber la informació dels cotxes que passen per cada via i a la velocitat que va per a després
prendre la decisió.
A quina velocitat volem que vagin o que volem o que anem a limitar que vagin en aquestes vies. I que són les úniques vies que nosaltres podem, des de l'Ajuntament, decidir si baixem la velocitat. I per això ho hem decidit així, ho hem demanat ja els radars pedagògics a l'empresa que està adjudicada el contracte. En breu es ficarem en diferents vies per això, per a fer un estudi, diguem, de quants cotxes passen per aquestes vies i a quines velocitats. I si veiem que passen a unes velocitats molt més elevades de lo que contempla la normativa, aleshores ficaríem una señalètica molt més restrictiva que la que tenen ara.
De tots modos, és molt bona opció. Per què? Pues perquè a voltes no te dones compte i vas a una velocitat que si te pararàs a pensar com vas, no aniries. I quan se t'il·lumina la pantalla i et diu la velocitat, penses, reflexiones i, bueno, així fem pedagogia, eh?
Sí. La veritat és que sí, perquè nosaltres ja tenim dos. Tenim un a l'Avinguda Europa i tenim un altre en l'Ermita, en el carrer Ermita. I ahí, jo de fet, quan passa, i de vegades és molt difícil, home, perquè veus tu el compte quilòmetres teu, mm-hmm. però de vegades, si tens això, realment no saps ni a quina velocitat claro. vas, o inclús et dona impressió que vas més ràpid. Inclús nosaltres, quan estem en les vies i veus algun cotxe, te dona la impressió inclús que va més ràpid de lo que, mm-hmm. de lo que va realment, no? Una percepció, no és una realitat. Aleshores, jo crec que és important, no? I, a més, prendre decisions d'acord a la realitat que tenim, no? Perquè nosaltres decidir, això també, pues mira, si volen que vagin a 20, si vagin a 40, pues bueno, realment crec que s'ha de decidir sempre amb un estudi i saber la realitat, no?, de cada una de les vies de la nostra ciutat.
Està molt bé, regidora, ens ha convençut molt sobre el que s'ha parlat dels radars pedagògics. Moltes gràcies, regidora, per lo que ens ha contat. Esperem que tinguem tranquil·litat com has d'ara i que aquests radars pedagògics es facin bon efecte a tots.
Això, moltíssimes gràcies, Susana, i aprofite, i si m'ho permetis, l'última crida, no? Per favor, hem de respectar, no n'hi ha festes a Vila-real, per tant, no n'hi ha penyes tampoc, aleshores n'hi ha que disfrutar, evidentment, hem d'estar sempre en l'ànim el més amunt possible, no? Però, evidentment, disfrutar-les dins de la normativa que ens avisen les autoritats sanitàries. Aleshores, a disfrutar molt, els deberes, a ser feliços, però sempre amb el compliment i amb respecte escrupulós de la normativa.
Moltes gràcies, regidora, i bon dia.
A vostè, molt bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
I ara tenim a nosaltres a Carles Peris, ell és el secretari de la Unió. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
La Unió Europea només inspecciona de manera aleatòria els lots de cítrics entre Egipte que entren d'Egipte i redueix al mínim els de Turquia, malgrat que les deteccions amb residus de plàstics i de plaguicides de tots dos països segueixen a l'alça. És que no paren, Carles?
És que sí, sempre estem igual. No paren, la veritat és que no paren i damunt veiem una inacció total, no?, per part de la Comissió Europea davant d'aquests incompliments continuos per part de països tercers que introduixen cítrics en el bloc europeu. A pesar de les denúncies que ha fet la nostra organització en aquest sentit i a pesar de que les dades oficials publicades per ells mateixa, que se publiquen a través del RAF, que és el sistema de detecció ràpida en frontera, que ells mateixa van implantar les nostres denúncies per intentar detectar aquesta presència de pesticides que estan prohibits o estan per dalt del límit de residu permitit en la llei europea. A pesar de tot això, ara en aquests moments el que ens encontrem és que Egipte, que està en tercer lloc en aquest resultat, no?, d'interceptacions en pesticides, en la revisió que fa la Comissió Europea del llistat d'aliments i països tercers que deuen de ser sotmesos a una especial vigilància per incompliments, no han incluït els cítrics d'Egipte. Això és totalment vergonyós, que algo que les mateixes dades oficials teues estan dient que a pesar de ser algo aleatori estàs detectant-li la presència de pesticides, que ara te'ls deixes fora. I en el cas de Turquia ja és una cosa escandalosa, perquè les deteccions són les últimes dades, eren 94 interceptacions en el que portem d'any. Claro, si tu no eleves el número d'inspeccions en frontera, que continuaràs en el mateix, que cal recordar que era el 5% en mandarines, el 10% en taronja, no té ningú sentit tampoc que en aquests moments les teves dades estan marcant que estan batint rècords, que són els líders absoluts en detecció, i que tu continues en eixa mateixa línia, no? Nosaltres ja vam reclamar en el seu dia, en la primera denúncia que vam fer, que s'incrementaren el número de lots que s'inspeccionen, perquè estem convençuts que estan entrant molts cítrics al mercat europeu i de cara al consumidor europeu que estan per dalt del límit màxim de residu de pesticides o hasta inclús poden estar en algun pesticida que el seu ús està prohibit en Europa. No ho entenem com li costa tant a la Comissió Europea reaccionar davant de coses tan clares com aquesta.
I sobretot que no incluïsca en l'escrit el que este país estiga saltant-se esta quantitat de... estiguin passant esta quantitat de quilos.
Sí, damunt països que van creixent, no? Turquia és un exportador que no fa la pressió que fa Egipte sobre el mercat europeu, però cada vegada està exportant més cítrics a Europa, i Egipte és un gran exportador ja, en més de 350.000 tones que està ficant en el bloc europeu, per tant, ja que tindreu molt en compte. No té ningú sentit que continuï aquesta política tan laxa de la Comissió Europea només per favorir el comerç, i al final no pot ser que el consumidor estiga pagant també part d'esta laxitud, perquè els llauradors i els productors valencians en aquest cas, o qualsevol productor de cítrics europeu, està pagant aquesta competència desleial que cada vegada ens costa més competir en ells, però també de cara al consumidor. El consumidor al final també té que fer pressió, no?, davant d'aquestes injustícies, no?, perquè això al final és una injustícia, que algo que no estan fent bé aquestes agricultures, pues al final no n'hi ha cap un control efectiu sobre aquestes agricultures quan venen així. Les coses s'han de fer bé i nosaltres anem a seguir, no?, en aquesta línia de pressió contínua i denunciant contínuament de cara a la comissió per a que al final s'incrementen el número d'inspeccions en frontera.
Mire, avui jo venia de la carretera de Burriana a entrar a Vila-real, i a mà dreta, davant de la gasoneria que n'hi ha, quan puges el pont, n'hi ha una valla publicitària que textualment diu "el closer fulmina el cotonet".
Bueno, jo penso que és un poc també aquesta forma de fer publicitat un tant enganyosa. El closer és un dels productes autoritzats que tenim, que té certa eficàcia, però tant com fulmina tampoc, però bueno, ixe màrqueting que gasten les marques, pues jo crec que moltes vegades abusen, no?, un poc d'optimisme.
Claro, perquè imagines...
Hay que dir que és un bon producte, però tant com fulminar el cotonet de Sud-àfrica està més que demostrat que no ho fa. Té una eficàcia bastant bona, però bueno, aquestes marques comercials, pues cada un juga la seva base.
Clar, però imagines, jo que sent que com no autoritzen el metil, no podem lluitar contra el cotonet, i jo vull de colp, que jo no entengui, lògicament, no sé com se tracten la citricultura així en esta zona, me trobe una valla grandíssima i pense, claro, li preguntaré, jo sabia que avui tenia que entrevistar-lo, això és una publicitat enganyosa.
Sí, d'alguna manera, si fica que el closer fulmina el cotonet de Sud-àfrica, és enganyosa, perquè té una eficàcia que estan xifrant els investigadors alrededor del 65-70% d'eficàcia, i està més que demostrat que estem utilitzant el closer també en un dels tractaments que fem contra el cotonet i no acabem en ell, no? D'aquesta forma que es posa aquesta valla publicitària. Per tant, és un poc, aquestes cases comercials pues, juguen un poquet a l'engany, no?, també en aquest sentit. Però bueno, jo crec que el sector tenim molt ben treballat ja el tema del cotonet de Sud-àfrica, hem donat molta informació i tots els productors saben l'eficàcia que té cada producte. Que tenim autoritzats. Jo crec que no es fa falta fer aquesta publicitat a aquestes empreses per a tindre un bon número de ventes conforme estan tenint un producte i una empresa, una multinacional com Corteva, que està en tot el món i guanyen diners de sobra perquè facin aquestes publicitats tan agressives, no? Jo crec que s'haurien de repensar un poquet també, perquè al final el productor pues, tenim molta informació, no?, damunt de la taula, així poden fer publicitats molt més originals i molt més certeres, no?, un poc, i no intentar enganyar un poc al productor.
Se pot dir que la campanya de taronja enguany ha sigut de l'1 al 10?
Home, jo crec que enguany de l'1 al 10 podem xifrar-la perfectament en un 6, no?, en un B. Jo crec que, excepte les clemenules en la província de Castelló, les navelines més són els productors de València, perquè nosaltres navelines n'hem fet molt poqueta, que són les que han estat per baix del preu de cost de producció, les de més varietats han eixit un poc per la vora, no? Totes han tingut un preu més o menys digne. Les liquidacions que estan fent les cooperatives en la província de Castelló, excepte en clemenules, conforme bé hem dit, estan en un preu raonable, que el que tinga quilos pues, podrà tindre un preu remunerador damunt de la taula, i crec que podríem xifrar-la perfectament en un 6, no?, en un B. El que passa que què ens passa en Castelló? Que tenim una quantitat tan elevada de tones de clemenules que això ens perjudica, no?, perquè molta part dels ingressos ens pues, provenen de 17 tones de clemenules, i per desgràcia va estar al voltant dels 18 cèntims de mitja la majoria, que això és un poc per baix de lo que ens costa produir. Per tant, no, ahir no podem estar satisfets, però en les altres varietats sí, i en les exportacions que hem fet també podem estar satisfets, en els llocs d'ocupació que hem creat també podem estar satisfets, i al final és un poc que pues, buscar, no?, aquesta línia de, que sempre dic jo, d'intentar ordenar-nos una miqueta millor en quant a lo que és la producció en la província de Castelló i intentar tirar cap avant, no?
I les ajudes de la PAC, podem estar satisfets?
Jo crec que les ajudes de la PAC no podem estar satisfets. Continuem veient que són unes ajudes que al sector citrícola valencià pràcticament no ens aporten pràcticament res, i al sector en general pues, continuem pràcticament igual que sempre, no? És intentar reformar certes coses, però que encara no sabem segur si els diners van a ser destinats el 25 o el 30% per lo que són els agricultors genuïns, que són els professionals, si, com se, si van a desaparèixer els drets històrics o no, cosetes que molt beneficien als valencians, encara no sabem certament si van a ser així o no. Encara estem a expenses de tancar i xapar i veure el resultat definitiu, però de ben segur que crec que per al sector valencià els canvis van a ser molt poquets, per tant jo crec que no estarem satisfets, no, d'este nou període d'esta PAC.
Carles Peris, des de la Unió, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Estás a la 92.2 FM.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Bueno, i ahir ens adonàvem de que hi ha hagut un canvi en la façana de l'arxiprestal de Villarreal. En la iglesia hi havia una placa en uns noms i dalt hi havia un símbol del moviment nacional. Compromís porta vora 4 anys demanant que es canviara aquest símbol. Per fi ahir es canvia i Compromís publica en les seues xarxes: han fet falta més de 4 anys des de que s'aprovara la moció de Jovens per Compromís de Vila-real amb el vot en solitari de Compromís, perquè avui ens trobem aquesta sorpresa. I celebraven que això ja haverà donat el seu fruit. Per això tenim nosaltres avui a la regidora de Compromís per Vila-real, o Vila-real per Compromís, Maria Fajardo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, quan aireu, veus la sensació que tens?
Pues la sensació que se'ns queda a nosaltres, en especial a mi ara mateixa, la veritat és que és, per una part, d'alegria, perquè hem aconseguit que per fi es lleve el símbol de Falange directament que ja havia posat, tot i que no han llevat el llistat. Encara nosaltres, per nosaltres, encara demanaríem més, això és un passet. Però per a mi és especial perquè nosaltres fórem, o sigui, jo estava en els joves, aquells que redactàrem aquesta moció que compartirem amb els companys que estaven en l'Ajuntament, concretament era Xavi Ochando, per portar esta moció al ple de l'eliminació de qualsevol símbol feixista que tinguera la nostra ciutat, atenent a aquesta llei de memòria històrica, que en aquest moment era una llei recient estrenada i que ara ja porta anys de vigència. De fet, s'ha anunciat una ampliació per a enguany d'aquesta llei, serà la llei de memòria democràtica, però que així a Vila-real encara no hem aconseguit ni que s'acomplisca aquesta llei de memòria històrica. Per tant, això és un pas. No estem contents amb el resultat tampoc, perquè considerem que posar aquesta inscripció de l'Evangeli de Lluc, en aquest cas, on posa el que pierda su vida por mi causa la salvarà, dalt d'aquest llistat, ens sembla, la veritat, prou insultant. És una blasfèmia, no? Tant per als cristians com per a qui no ho són, perquè no hi havia cristians en l'altre bàndol. Esta causa, quien muera por mi causa, estan insinuant que la causa de l'Església Catòlica és el feixisme. Estan com fent eixe posicionament. Pareix que estiguen fent un posicionament de nou l'Església Catòlica front al règim franquista. A nosaltres la veritat és que ens va semblar un poc insultant per aquesta gent que és cristiana i que sabem que no, que en absolut comparteix els valors del feixisme.
Avançaran, voldran també que retiren el llistat de noms que figuren en aquesta façana?
A nosaltres sí que ens agradaria, bàsicament perquè no n'hi ha una llista d'altres persones que van perdre la vida, que probablement també eren cristianes, però que no es trobaven en el bàndol nacional. Per tant, nosaltres sí que anem a seguir en la línia de que retiren eixa llista. Igual que s'ha fet a altres pobles, vull dir, no és una cosa extraordinària de Vila-real. És cert que el que nosaltres critiquem de la placa que ara han decidit posar i tal és una crítica, simplement perquè nosaltres ens sembla, en el que t'he comentat, no? Ens sembla que, a més de que és una cita de l'Evangeli que no correspon realment en el sentir, pense, del que vol la religió cristiana i el que vol l'Evangeli, a més, està en castellà. Quan el Concili Vaticà II sabem que el que defensa és les llengües dels pobles. Tampoc entenem per què mos fiquen la inscripció en castellà si en Vila-real. Però bo, això són crítiques que es queden en això simplement perquè l'Església és qui ho ha, no sabem qui ha sigut l'artífice final de llevar esta placa, però si ha sigut el propi bisbat, si l'edifici és seu, són ells els que han de decidir per què ho substituïssin. Han de complir la llei de memòria històrica, però què posen en el lloc del que hi havia abans és decisió seua, no podem nosaltres dir-los el que han de posar. Però sí que fem aquesta reflexió, per si algú ens escolta i té certa vinculació amb el moviment eclesiàstic, doncs que es plantege que tal vegada la inscripció de l'Evangeli que han triat no ha sigut la més correcta o la més amable.
Ha sigut, en aquest cas, el que és la Iglesia Arciprestal, i la inscripció està en la façana de la Iglesia, però la Iglesia està, per la gent que no ho hagi vist mai, no està, la façana no dona exactament al carrer, és a dir, té, com si diguem, una entrada en unes reixes, per lo tant, era més complicat que retiraren aquesta placa.
Correcte, així era com a altres municipis era més senzill, perquè sí que donava a la via pública i no hi ha discussió possible. En este cas sí que nosaltres portem fent esta reivindicació, ja dic, d'això ve del ple del 2017, quan s'aprova la retirada d'elements feixistes de la nostra ciutat. I estem ahí lluitant-ho, de fet, darrerament Mulet, des del Senat, de fet, aquest any passat, també va vindre a tornar-ho a reivindicar. Vull dir que ens hem fet pesat, a més, en les tres institucions, així al municipi, a les Corts Valencianes i al Senat també. És a dir, hem utilitzat totes les ferramentes que tenim. Hem contactat amb associacions de, per la llei de la memòria històrica. Però finalment hem aconseguit això, ens ha costat pel que dius, perquè no era una cosa que depenguera estrictament de l'Ajuntament, però per fi pareix que hem aconseguit aquesta xicoteta fita en la línia de l'acompliment de la llei i esperem que se continuï en aquesta línia, per suposat.
Bueno, al final tot és qüestió de paciència, no?
Sí, sí, però el problema està en que n'hi ha molta gent esperant molts anys a això i que ara que tenim una llei que ens dona la raó i que ho articula, considerem que s'ha de fer complir.
I aprofitant que la tinc així, lògicament vaig a veure què li pareix allò de com se faran les festes de Sant Pasqual enguany. Se dispararan tres castells de focs artificials simultanis amb motiu de les festes de Sant Pasqual. És a dir, n'hi haurà tres parcs a la població. Què li pareix com han causat el que seran les properes festes de Sant Pasqual?
A mi em sembla bé, vull dir, lo del tema dels castells de foc. Crec que el tema de la pirotècnia, les empreses de pirotècnia han estat en un sector afectat per raons òbvies, no han hagut festes pràcticament en cap lloc i les xicotetes celebracions que s'han fet no sempre han comptat amb la pirotècnia. Per tant, aprofitar que les festes de Sant Pasqual enguany no es poden fer tampoc, per suposat, però fer aquestes xicotetes accions que tampoc aglutinaran a massa gent, perquè si se fan simultàniament tres a diferents zones del poble, la idea és, suposa que per reduir aquest aforament o aquesta expectació que poden ocasionar els castells, no em sembla una mala opció, em sembla bé.
I després el fet de que Palaufrena, bueno, se trien dos dies de forma escalonada, a les 10 floristeries de la població de Vila-real s'encarreguen els rams i que d'alguna manera beneficien aquest sector que està tan poc visibilitzat com han sigut les floristeries, que li pareix?
A mi em sembla molt bé. Crec que
molt bona idea.
Sí, sí, és molt bona idea perquè al final el que n'hi ha que ací a Vila-real, el que pense que s'ha intentat fer, sobretot també en la línia del que hem treballat en la taula del Pacte pel Renaixement, on estem presents tots els partits, era en la línia de no deixar a ningú enrere. Ningú que fora d'ací de que tinguera la seva empresa o la seva feina ací al poble es quedara enrere. És una xicoteta col·laboració que es fa perquè és un sector que també ha estat molt castigat i pense que és una bona idea fer-ho així.
Les festes de Sant Pasqual no es podran celebrar, però sí les festes de setembre, perquè a partir de l'1 de setembre ja tindrem falles. Això ho va dir ahir Ximo Puig, el president de la Generalitat, i ja és un... molt tindrien que canviar les coses per a que se retractara de lo que ha dit. A partir de l'1 de setembre tenim falles i, per tant, tots els pobles que tinguen festes locals ja es podran fer.
Esperem que sí, esperem que sí. Jo és que sóc, m'agrada més ser més prudent i a lo millor esperar a fer aquestes declaracions. Estan en un, encara l'estat d'alarma va caure el dia 9 de maig, fa dos dies. Crec que n'hi ha que ser un poc més prudent i veure què passa ara que ens han alçat l'estat d'alarma.
Vostè és de les que pensa com Simón.
Perquè en les
Simón...
places de Salamanca, per exemple, el mateix dia 9 a les 12 de la nit ja n'hi havia una massificació bestial. Bestial, per exemple.
Bueno, i en Barcelona i en Madrid.
Correcte, jo la de Salamanca és perquè l'he vist, perquè tenim una companya vivint allí i mos va passar les fotos i fa, és que, jolín, fa un minut que acaba de l'estat d'alarma i mireu la gent. Vull dir que n'hi ha gent molt responsable, però n'hi ha gent que no ho estan i és una realitat. Per tant, crec que jo esperaria 15-20 dies després de la retirada de l'estat d'alarma per haver fet aquestes declaracions.
Vostè és també de la corda del que va declarar el Simón, que va dir que ell antes descartava una quarta onada, ara ja no sap si pot descartar una quarta onada. És d'aquesta forma de pensar.
Sí, jo sí. Soc més pessimista o més prudent, no sé com dir-ho. Però...
Per tant, vostè haurà prolongat l'estat d'alarma?
No l'haurà prolongat, però sí que ho haurà fet a lo millor d'una manera més escalonada. No directament s'acaba l'estat d'alarma i s'acaba tot.
Per tant, haver fet...
Més pedagogia.
Haver fet el que ha fet el president de la Generalitat, Ximo Puig, deixar el toc de queda?
Sí, jo penso que això és una decisió
encertada. I perimetrar la Comunitat Valenciana?
Perimetrar la Comunitat Valenciana, a veure, ara venim a on torna, pense jo, on torna a jugar la part econòmica i la part sanitària. La Comunitat Valenciana tradicionalment és una terra on venen a visitar-nos moltíssima gent, no sols de tot l'estat, sinó també de l'estranger. I mantenir este estat d'alarma ara en el solet que fa ja en la nostra terra i el bon temps doncs pense que no ho han fet per el fet d'intentar rescatar algo més l'economia i que l'economia comenci a circular, que puga vindre qui vulga. Crec que ha sigut per això, més que per pensar en la part sanitària. Així, sí, però així estem molt bé, uh-huh, afortunadament, i estem molt bé gràcies a que així, quan les taules a tota Espanya eren de 6, així se van mantindre de 4. Jo recordo aquesta campanya que se va fer d'atac supermasclista a Mònica Oltra quan volia fer restriccions i volia posar-se més seriosa i les mesures deixar-les 15 dies més, uh-huh, i se va fer una campanya contra ella de que si estava paranoica, una cosa molt masclista i molt casposa. I crec que la situació que tenim ara, que estem tan bé, crec que és gràcies a que ella ha posat els seus ovaris damunt de la taula i ha dit que les restriccions s'havien de quedar més temps i poquet a poquet anar fent-ho. Ara tenim uns bons resultats i entenc que per això han fet aquesta decisió. Veurem a veure què passa d'ací 15-20 dies.
Claro, però si la incidència de la Comunitat Valenciana és la més baixeta o quasi de les més baixetes, no oblidem que Canàries ha demanat tancament perimetral i restriccions. I si algú viu del turisme, és Canàries.
Sí.
Per tant, a lo millor haver sigut perimetrar la zona i no, que no n'hi haguera toc de queda perquè entre nosaltres no hi ha massa incidència.
Doncs igual haguera sigut una opció. Jo penso que tot és valorar-lo segons les dades, però que és cert també que així a les nostres comarques som molt poqueta gent i que quan veiem xifres que són equiparables a les de la ciutat de València hem de partir de la base de que tota la província de Castelló és tan sols una tercera part de la ciutat de València sols. Vull dir que estem bé, però podríem estar millor.
Clar, però quan així en la Comunitat Valenciana i sobretot així, on vostè diu que en som poquets i benvinguts, veiem aquella plaça de Madrid plena, sabem que estan agarrant tots les maletes per a vindre's este cap de setmana.
Correcte, això és el que em fa por. Em sap greu, no?, dir també això directament, perquè pareix que siga, jolín, com si només foren els madrilenyos, és que vingueren, n'hi ha molta gent que ve, vull dir, no només els madrilenyos, però és cert que hem de reconèixer que els apartaments, sobretot de la zona del sud del nostre xicotet país, està, sobretot és la població madrilenya la que ve. Doncs sí, igual és un risc.
Clar, i jo també hauria esperat un poc més, a lo millor, no, si m'ho permet, per tindre un bon estiu, és dir, perimetrem la comunitat i el toc de queda. No sé, per prudència. Hmm. O, clar, jo un toc de queda sense perimetració em pareixia un poc... no
clar,
sé si es quedarà
ja sé el que vols això. Dir. Sí, que el toc de queda només ens afecta als valencians i si no n'hi ha confinament perimetral així pot vindre igualment tot el món i portar a lo millor coses que així ja no tenim.
Claro,
doncs sí, pot ser.
Claro, ahí és on jo pense que hem pecat i que Canàries ha sigut molt intel·ligent i, de fet, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va dir no i va apel·lar al Suprem. És
correcte.
Dir, Canàries, i és... Eixes illes s'hi viuen...
Exclusivament del turisme. Sí, totalment.
Però, bueno, en Vila-real s'han reservat la plaça portàtil de Bous, eh?
Sí, nosaltres ja ho vam criticar en el seu moment perquè no consideràvem que no tocava, no era una prioritat estar pensant en Bous en aquell moment, i ara ho critiquem perquè considerem que, de nou... No cal estar pensant ara en una plaça de Bous, és a dir, així tots tenim molta il·lusió i tots els pobles tenen molta il·lusió de recuperar aquestes festes patronals, uh-huh, que tenen tots els pobles, on se celebren Bous al carrer i tot això, però si encara les restriccions fan que una cosa així no siga possible, no toca posar una plaça de Bous.
Clar, en este cas, lo que sí que està clar és que igual el bou per la vila no es podrà fer i com places portàtiles n'hi ha les que hi ha, per això l'alcalde la reserva, perquè no cal oblidar que hi ha un sector de la població que sí és taurino. Entonces, al final,
sí,
però quan governa per a tot el món, no?
Sí, correcte, però quan governa també ha de saber quins són els seus principis i per la meva part dels meus no són ixos.
Benlloc reafirma l'aposta per una Vila-real inclusiva i treballa en solucionar la falta de personal en serveis socials. Tan malament està Vila-real en serveis socials?
Serveis socials és una àrea que queda pendent a nivell de tot el territori. Vull dir, no és una cosa exclusiva de Vila-real. És cert que sempre Vila-real és una ciutat que ha anat creixent i ara la llei de serveis socials inclusius, que entenc que per això posa lo de Vila-real inclusiva, la nova llei de serveis socials inclusius que ha aconseguit Mònica Oltra i que ha sigut premiada per Europa per la seva metodologia, per a l'elaboració. Ho dic perquè en esta nota de premsa que va enviar l'Ajuntament pareixia com si ho haguera fet tot Ximo Puig, tot i que Mònica Oltra té un reconeixement per l'elaboració d'aquesta llei. Vull dir, n'hi haurà que reconèixer-li a la nostra vicepresidenta la bona tasca que ha fet en esta línia. I el que ha fet Mònica Oltra és reforçar els serveis socials i baixar les ràtios. Baixar les ràtios de persones a les que atenen les treballadores socials. Per tant, si és una ciutat de 51.000 habitants i ara han baixat les ràtios, és de llei que s'ha d'ampliar el personal que atén així en atenció directa. A més, el que comenten també de la provisionalitat que n'hi havia a les places, abans el que es feien eren crear bosses d'empleo temporal en el que les treballadores socials o les valoradores de la dependència, sobretot, passaven un any i anaven un poc pendents a veure si els renovaven, si no els renovaven, a veure què passava, perquè a vegades també en alguns municipis depenien de subvencions. És a dir, que era una plantilla molt inestable. Sent una feina que necessita d'una continuïtat, d'una atenció directa, d'un vincle de confiança entre l'usuari i la professional. Per tant, complicava un poc les coses. El que han fet també des de la Llei de Serveis Socials, que ho han presentat ara fa uns mesos, és el MOF, que és un nou programa que el que fa és que les vinculacions que se fan en els professionals són ara de 4 anys. Sent de 4 anys aquestes contractacions, el que fa és que garanteixes una estabilitat i que aquest vincle que se pot crear, doncs, almenys romanga en aquest temps. Que 4 anys, a mi personalment, que sóc treballadora social, també pense que és una pena que no es puga prorrogar més. Bo.
Però que, es comença,
però que cada 4 anys, que és el que normalment és un pla dura 4 anys, el que és aquests 4 anys, el que fa és garantir que els plans estratègics que des d'un ajuntament s'han pogut promoure des d'una àrea de serveis socials puguen desenvolupar-se amb tranquil·litat, i me pareix que és un avanç molt gran per a les professionals també, per a consolidar aquests llocs de treball.
Pues és una de les apostes, vinga d'on vinga, perquè al final al ciutadà el que ens interessa és que aquestes coses ocorrisquen.
Correcte.
I ja tenim 4 anys per a que, si podem treure algú d'on està...
Home,
és un,
per suposat.
És un bon començament. Això és un tema serió i de veritat que m'alegre molt i els felicite vinga d'on vinga.
Sí.
Parlant de pedagogia, no? d'establir la pedagogia, Vila-real instal·larà radars pedagògics en les 5 grans avenides per a valorar la reducció de la velocitat màxima de circulació. Permetisca'm, antes de contestar-me, jo quan se publica això llig un comentari en un grup dels de Vila-real i una persona posa: al final és posar bons al carrer?
No, els radars pedagògics són aquestes pantalletes que ens posen a quina velocitat anem. Ara en tenim, per exemple, en la carretera d'Onda.
Clar, però com en la foto, disculpe, com en la foto el que posava era i sus badenets que venen en terra. Més que res, pues, perquè això segur que medís, no, la velocitat.
Resalts i passos elevats. Això també ho vam comentar, vam comentar perquè justament sobre este tema portàvem, havíem presentat una moció nosaltres, instats per uns veïns de la partida Madrigal, i l'havien presentat per al ple, però finalment vam decidir retirar-la perquè la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, ens va convidar a visitar les instal·lacions de la comissaria amb el cap de policia, que ens explicaren quines eren les accions que anaven a prendre en esta línia. I com que el que nosaltres demanàvem en la moció era pràcticament això que van a fer ara, doncs vam decidir retirar-la perquè és cert que si
que
ja estaven treballant en la
tema.
Línia,
sí, sí,
correcte.
Sí.
I el que nosaltres demanàvem era estos passos elevats precisament perquè de vegades és l'única solució que es troba a que la gent no anem superant els límits de velocitat establerts, sobretot en carrers que són estrets o que no tenen vorera, com pot ser el carrer Molí Bisbal, on hi ha trams on no hi ha vorera, i ara cada vegada estan més freqüentats, ja no només perquè s'ha ampliat la zona residencial de vivenda, sinó també perquè amb l'arribada de la Covid pareix que aquest desig d'aire lliure també l'hem tingut tots, i per no anar tots pel camí l'ermita, doncs ens diversifiquem i cadascú anem per uns carrers que tots arriben a aquesta ermita preciosa que tenim, però cadascú ho fa per un camí. Aleshores, moltes vegades els resalts i passos elevats és l'única solució que n'hi ha. Però per als radars pedagògics no és imprescindible que tinguin un pas elevat. Van per un altre mecanisme, perquè, per exemple, en la carretera d'Onda ho tenim en la rodona que ja dona accés al pont a Vila-real, allí no n'hi ha cap pas elevat i sí que tenim un radar pedagògic.
Es decir, que el radar pedagógico es la pantalleta
que te digo a quina velocitat vas, y que si te empases fica una cara trista y si vas bé te fica una cara sonrient.
Bueno, pues jo crec que sí que funciona, això.
Jo crec que també, perquè encara que a lo millor, òbviament, com no t'arriba una multa a casa, la gent que li fa falta aquesta multa a casa per a fer cas, doncs no ho complirà igualment, però la gent que a lo millor és perquè s'ha despistat o perquè no som conscients de vegades de la velocitat que anem, perquè no anem mirant el compte a quilòmetres, doncs digues, mira, me n'ha passat. I ja vas prenent consciència a poc, se tracta d'això, d'anar prenent consciència.
Pues, entonces lo que farem és a una d'aquestes publicacions que, bueno, que concretament tot el món sap, que són els periòdics, que s'assabente ben bé de lo que són els radars pedagògics i que no es confundisca en lo que són els badens, no? Estos
correcte,
que són més altets. Hem fet un bon repàs. Jo pense que avui estarà contenta per tot lo que s'ha aconseguit després de 4 anys en la façana de l'Església Major de Vila-real. I, bueno, esperem que el divendres, en este ple extraordinari per aprovar el que han convocat per aprovar, que ho tinc així en este moment i volia preguntar-li, en el proper divendres, així ho tinc, en el ple extraordinari, es donarà llum verda a beneficiar amb els altres 120.000 euros al sector afectats per la Covid en bonificar l'IBI d'altres 105 negocis, no?
Correcte. És la bonificació de l'impost de béns immobles ho vam comentar fa unes setmanes, perquè és la segona remesa que es fa. I es tracta això d'intentar beneficiar no només als comerços, sinó a tot aquell que tinga un establiment, un negoci, així al municipi, doncs que puga almenys bonificar-se l'IBE i la xicoteta aportació que se pot fer des de l'Ajuntament per a intentar contribuir a la millora de l'economia dels negocis del nostre poble.
Pues en esta bona notícia ens quedem. Maria Fajardo, regidora per Compromís en Vila-real, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, i avui tenim amb nosaltres a la regidora de Falles de Borriana, Sara Molina. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, en un dia com avui, òbviament, tots tenim el focus, no?, mirant a la nostra localitat veïna, que és Borriana, després de que ahir ja s'anunciara que les falles seran del 1 al 5 de setembre. I clar, volem saber què és el que passarà ahir a la seva localitat.
Exactament, no és això la notícia. Hi va haver una reunió de la mesa de treball, de que on estaven representades diverses juntes locals, entre, per exemple, estava València i també estava Borriana, i el que es va dir la consellera és que totes les festes patronals, ja no són les falles, o sigui, totes les festes populars dins de la Comunitat Valenciana es podrien celebrar a partir de l'1 de setembre. Uh-huh. Val? Però de l'1 de setembre al 31 de desembre se podien celebrar sense cap problema. Que les falles que no se van poder celebrar en maig, cada població les podem ajornar a la data que més se'ns acople. València sí que ha anunciat de l'1 al 5 de setembre, però Borriana encara no ha anunciat cap data.
Clar, és que Borriana sabem que en aquesta data són les festes de la Misericòrdia.
Sí, a més, no estem en potestat encara d'anunciar cap data perquè ahir es van reunir, el que és l'executiva de Junta Local Fallera, vam estar comentant pros, contres i possibilitats, però qui té l'última paraula són les falles.
Clar.
I aleshores avui tenim un primer contacte amb el president, és a dir, conforme està el tema, retransmetrem les paraules que ens va donar la consellera, que per mitjà de comunicació ja més o menys ja ho sabem tots, i que ells també facin la consulta a les seues comissions i entre tots triarem la millor opció per a celebrar les falles del 2021.
Clar, és que avui també hem vist en mitjans de comunicació que parlaven i quasi afirmaven, no?, que es realitzaran aquestes actes fallers a Borriana a finals de setembre, però com vostè bé ha dit, encara no hi ha res aclarit, no?
No hi ha res aclarit. I a part és una decisió, és el faller qui té la potestat i té el seu monument de decidir si com i de quina manera fer-ho. Sí que tenim clar que nosaltres de l'1 al 5 no podem fer-ho, sinó una infraestructura muntada per a festes de setembre, que no sabem encara quin nivell estarà muntant, ni quina incidència tindrem, ni quin nivell de vacunació i d'immunitat, però tenim que considerar que estigui al 100% i la infraestructura se té que desmuntar i començar a muntar-la de falles. Això ens du sempre a 3-4 setmanes després. Però, aleshores, sí. Això és el que tenim que transmetre els dies al president. Sí. I que siguen ells els que decidisquen.
Per tant, tranquil·litat, que Borriana encara no té la dada clara, no. Però quan ho estiga, jo l'esperaria a Ràdio Vila-real perquè mos ho conté a tota la província.
Quan les falles prenguen una decisió, jo soc la primera interessada en anunciar als quatre vents la decisió que les falles han pres, perquè, com ha dit, l'última paraula sempre la tindran els fallers. Jo puc explicar-los avui, pros, contres, opcions, però l'última paraula sempre ja donaré als fallers.
Doncs Sara Molina, regidora de Falles de Borriana, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine y paga menys per la teua factura.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros... para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I una vegada més, els funcionaris de presó estan oblidats. Per què? Pues perquè en els centres penitenciaris de Castelló comencen a vacunar a interns quan 250 funcionaris no han recibit, no han rebut ni una sola dosi. Per a que mos ho conte, mos ho explique, tenim a Moisés Hernández, ell és delegado sindical de CESIP Prisons Castelló. Buenos días, Moisés.
Hola, Susana, muy buenos días.
Una vez más, en todo, siempre el funcionario de prisiones es el último, el olvidado.
Pues es verdad, Susana, parece paradójico, pero siempre que acudo a Radio Vila-real nunca es para dar buenas noticias o que el colectivo ha, ha conseguido algo. Siempre voy a denunciar y os tenemos que dar las gracias porque siempre atendéis nuestras reivindicaciones y sois nuestro altavoz.
Es que resulta que es un grupo prioritario, está considerado como grupo prioritario, es un trabajo esencial, sois los únicos que no podéis parar ningún día del año y empiezan a vacunar a los internos y los funcionarios sin vacunar.
Efectivamente, así es. La plantilla de Albocácer cuenta ahora más o menos con unas 430, 440 personas, de la que la mitad de la plantilla, bueno, pues unas 220, están sin vacunar, sin recibir ninguna primera dosis. Con toda esta problemática que hemos tenido con la vacuna AstraZeneca, que se ha ido paralizando, con el tema de los rangos de edad que han ido cambiando, bueno, pues estamos sin vacunar y sin una solución presente a corto plazo por parte de la Generalitat. La consejera de Sanidad no nos está dando una solución. Nos encontramos que estamos en el mismo grupo que Policía, Guardia Civil y ellos están vacunados y los funcionarios de prisiones pues siempre somos los últimos y los grandes olvidados.
Fíjese que aunque esta vacunación en las instituciones penitenciarias arrancó a mediados del mes de marzo, después que ha interrumpido, lógicamente, por la paralización de la vacuna con AstraZeneca, no se retoma.
Efectivamente, esta interrupción nos ha pillado así, pero nos dice, es que ahora nos hemos encontrado con la paradoja, o sea, que esto es, el oyente, claro, cualquier persona medio normal no lo entiende. Nosotros nos encontramos que el viernes en nuestro centro penitenciario se han vacunado a 49 internos. Entonces, pedimos explicaciones a la dirección del centro y nos dicen que es que la Consejería de Sanidad ha mandado esas vacunas por rango de edad personas de mayores de 60 años. Claro, digo, vale, perfecto. CESIN no se opone a que se vacune el interno. Evidentemente, el interno tiene sus derechos, salvo los que tiene el privado, como es la libertad de ambulatoria, que se le vacunen. Pero vamos a ver, haciendo un razonamiento un poco lógico, el interno no sale de allí del centro penitenciario. Los que entramos y salimos somos nosotros. El virus lo llevamos nosotros. Entonces las autoridades deciden que por rango de edad, efectivamente, que le toca vacunar a los internos. Pero los que entramos y salimos somos nosotros, saltándose la orden de prelación que establece el Ministerio de Sanidad sobre el orden de la vacunación. Entonces, claro, dice, bueno, pues si vacunan primero a gente que está allí en su grupo burbuja, que no van a salir, y a los funcionarios de prisiones, pues no tiene ningún sentido. A todo esto tenemos que añadir que ahora con el levantamiento de las medidas y el decaimiento del estado de alarma, pues los familiares están llamando todos los días que ya quieren pues reanudar las comunicaciones con los vis-a-vis y entonces nosotros le estamos diciendo ahora de momento que no, pero nosotros no podemos seguir más tiempo privándole de esas comunicaciones cuando las medidas se han levantado. Entonces nos vamos a encontrar que vamos a estar más de la
más
de
expuestos
sin vacunar, claro. Y que va a venir gente de toda España, de toda la Comunidad Valenciana a entrar a salir allí. Nosotros pues tenemos que cumplir unas medidas de seguridad, tenemos que pasarlos por el arco, cachearlos para ver que no portan sustancias prohibidas, teléfonos móviles. Entonces nos vamos a encontrar en la circunstancia que un funcionario va a estar sin vacunar, se va a meter en un cuarto de 2 metros cuadrados sin ventilación y esa persona pues no sabemos si es portadora de COVID, no es portadora de COVID y nosotros no estamos vacunados y nosotros pues bien ahí indicado, somos un servicio que somos los 365 días del año y las 24 horas. Hemos pedido explicaciones, hemos cursado varios escritos y la callada por respuesta.
Claro, y fíjese, lo único que le piden es que agilicen la vacunación, es decir, lo único que le piden es que les protejan.
Efectivamente, es que ahora no nos podemos escudar como hace mes y medio, 2 meses, en que no hay vacunas. Ahora hay vacunas. Estamos hablando de 250 viales. Por decirlo de alguna manera, no
Claro.
A lo mejor, bueno, pues podemos entrar en debates morales, debates éticos de que en nuestros viales, pues no veis por una persona de una residencia de 80 años que tiene muchas patologías. No estamos quitándose a esa gente. Estamos comparándonos con policías que están todos vacunados, con guardias civiles que están todos vacunados, docentes que son, no lo sé cuál es la cifra en castellano, es una cifra bastante amplia de profesores, y están todos vacunados. Y entonces aquí queda un reducto, como siempre, como estamos ahí perdidos allí arriba, allí en Albucácer, pues quedan ahí 250 funcionarios en un limbo. Y sin darnos solución, porque nosotros escribimos a Ana Barceló, consellera de Sanidad, y no entendemos este silencio ni una respuesta. Bueno, la plantilla necesita certezas. Y yo como representante sindical le tengo que decir a la plantilla, pues mira, nos han indicado que la vacunación va a empezar el 17 de mayo o el 1 de junio, pero nosotros necesitamos una fecha, porque nos estamos viendo lo que indicaba antes. Se van a abrir las comunicaciones, entonces ya no sabemos lo que va a pasar. Entonces, todo lo bien que lo hemos estado haciendo sin medios, este tiempo de patras para la pandemia, los funcionarios siendo muy responsables, no lo podemos tirar al traste cuando ahora la pandemia, pues no voy a decir que la tenemos doblegada, pero que empezamos a ver la luz al final del túnel.
Sobre todo el hecho de que ya no esté el estado de alarma, es decir, ya no está, ya hay libre movimiento y se van a ver, como usted bien ha dicho, en habitaciones de 2 metros, sin ventilación y expuestos a la gente que no, ustedes no pueden evitar que quieran ver a sus familiares.
Efectivamente, de momento la dirección está paralizando esas comunicaciones, argumentando de que no se pueden realizar porque los funcionarios no están
vacunados.
Los funcionarios no están vacunados, pero ese derecho que tiene el interno lo puede hacer valer ante un juzgado, y un juzgado pues le puede dar amparo y que esas comunicaciones se tengan que realizar. Son cosas que yo creo que cualquier oyente, cualquier ciudadano lo entiende. O sea, es que nos encontramos con la situación que la consellería manda las vacunas para un grupo de edad que evidentemente le corresponde, los a que se está vacunando el grupo de edad entre 60 y 69 años, le corresponde. Pero dices, vale, es una persona privada de libertad. Yo no digo que la vacuna no se le ponga. Es una persona privada de libertad, no va a salir de allí, a no ser que sea algún interno que tenga permisos, no van a salir de allí. Y los que entramos y salimos somos nosotros, y somos los que podemos llevar el virus. Y eso yo creo que no es difícil ni de entender. Pero bueno, nosotros evidentemente pues no vamos a quedar parados. Vamos a pedir una reunión con la subdelegada de gobierno y vamos a usar todas las medidas de presión pues que están al alcance del sindicato.
Sí, no están pidiendo nada que no les corresponda. Es decir, ustedes han permanecido callados hasta que les tocaba, se interrumpió, no se ha vuelto a poner en marcha y dicen, oigan, ¿por qué no se vuelve a poner en marcha si nosotros estamos en el mismo grupo de todos los grupos que se ha considerado que tenían que vacunar?
Es que, efectivamente, cuando hablaba con usted, llevamos hablando pues un año de prisiones. Pues cuando mis primeras veces en Radio Villarreal reclamaba mascarillas, luego teníamos el problema de los PCR, la falta de los EPIs, hemos denunciado la inspección de trabajo. O sea, parece que cualquiera que nos escuche dice, pues esta gente les ha guiñado un tuerto, dice, porque siempre están con problemas. Pero
no,
es la,
yo creo que no piensan eso. Yo creo que piensan que como es un colectivo que no interesa que salga mucho a la luz pública, pero que nos quita el mayor problema que tenemos en la sociedad, y que al no tenerlo, porque está bien controlado, no se ven los problemas que tiene, pues no se le da demasiado altavoz. Es eso.
Somos esenciales porque velamos por la seguridad
y tanto.
De la sociedad. Y entonces, bueno, pues este es el problema que nos encontramos. Luego, pues recalcar pues que siempre estamos con este estado de la gobernanza que se dice ahora. Cuando le pides explicaciones a instituciones penitenciarias te dice que eso es un tema sanitario de la salud pública. Pero cuando le preguntas a la subdelegada de gobierno de Castellón, te dice que es que ella no tiene las competencias en sanidad. Y dice, bueno, señora, usted es la máxima responsable del gobierno. O sea, al final entre administraciones centrales, administraciones locales, se van pasando la pasando la pelota y no se solucionan los problemas de los ciudadanos. Y te pongo el ejemplo de los funcionarios de prisiones, pues como puedo poner otros mil ejemplos. Este estado autonómico pues nos está perjudicando, es así.
Claro, pero cuando hay un interno que hay que velar por sus cuidados y por sus problemas, al final el funcionario que está no le pasa la pelota a nadie. Tiene que asumir lo que ocurre y tiene que dar la cara. Y usted lo sabe.
Pues evidentemente, aunque sea reiterativo, seguimos sin ser agentes de la autoridad. En nuestros informes no tenemos principio de veracidad. El uniforme es el que es. La formación brilla por su ausencia. Y estas son las reivindicaciones, pues reivindicaciones que llevamos durante mucho tiempo y no vemos una voluntad de ningún gobierno, de ningún signo. Todos son buenas promesas cuando están en la oposición.
Eso es.
Pero luego cuando llegan al gobierno, pues todas estas medidas y estas cosas, como le digo yo siempre a los políticos, se tienen que ratificar en las Cortes Generales. Y ahí los funcionarios de prisiones llevamos muchos años que no hemos visto ninguna medida ratificada.
De todos modos, yo creo que nos vamos haciendo más adultos. Al final, el pueblo español ya no es tan ingenuo y vamos viendo que a los mentirosos ya no hay que hacerles caso, y usted lo sabe.
No, efectivamente, Susana. Ahora mismo, pues las redes sociales son un gran altavoz. Ahí estamos trabajando, ahí estamos dando visibilidad al problema. Y efectivamente, como bien indica, la sociedad pues cada vez sabe más lo que son funcionarios de prisiones. Y eso, bueno, pues poco a poco, pero esto va muy lento y nuestras reivindicaciones no pueden esperar, porque
eso es.
Estamos sufriendo una agresión diaria en todos los centros de España.
Claro. Moisés Hernández, delegado sindical de CESIF Prisiones Castellón, muchas gracias por haber entrado hoy. Buenos días.
Susana, muchas gracias a usted, como siempre. Un placer estar en Radio Villarreal.
Carles Mulet, senador designat per les Corts Valencianes del grup parlamentari d'Esquerres Confederals, concretament per Compromís, ha preguntat al govern per les càrregues policials nacionals a la UGI el dia de la presència de Felipe VI. Però per a que ens expliqui o per a que ens diga quines preguntes va fer-li, millor que ens ho expliqui d'ell. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Vostè ha fet unes preguntes per aquestes càrregues policials que va fer el rei d'Espanya, Felipe VI, per a vostè, el ciutadà Borbón.
Sí, nosaltres hem preguntat perquè hem vist moltes imatges, testimonis de molta gent que va estar present, en el qual denuncien que va haver una actuació completament desproporcionada i injusta per part de la Policia Nacional a la gent que estava manifestant-se en contra de la presència del monarca.
Si li pareix, anem a escoltar una d'aquests moments en què la policia feia aquestes càrregues. Ahir veiem com els estudiants es defenien en aquell moment en el que sí que hi havia una... Ells diuen que hi havia una forma de parar aquests abutxeos que anaven cap al rei i vostè, sin embargo, demana responsabilitats perquè sí que n'hi va haver agressió, no?
Sí, clar. És que en primer lloc, clar, en teoria el dret a manifestar la teva opinió en públic, que sigui el monarca o sigui el que sigui, no? El càrrec que sigui, és una llibertat fonamental, que tots tenim dret a manifestar-nos, i més en aquest cas eren concentracions i manifestacions que estaven autoritzades per la pròpia UGI. Els sindicats, Intersindical, per exemple, i comissions crec que també van demanar autorització per a poder fer les concentracions, que és un dret fonamental, i per tant que una persona vulgui manifestar-se en contra del monarca té tot el dret del món. Que aquestes persones es coarte a poder manifestar-se ja és una falta greu contra la pròpia democràcia i contra el propi sistema que tenim, no? I després ja que se carregui contra els joves de manera que ho han vist en vídeo, les imatges són molt evidents. El so que heu compartit, la veritat és que fica els pes de punta, no? Mm-hmm. Va veure que va ser un comportament completament desproporcionat. Per un costat, bé, com hi havia Policia Nacional, fent un cordó a la gent que està aplaudint-li al monarca, o sigui, aplaudir-li sí que podies, però mostrar el teu rebuig no podies fer-ho, i van dedicar-se a únicament en aquest moment en el qual està el monarca prop, no? Sinó que van estar durant pràcticament tot el dia identificant a gent, impedint a gent a accedir correctament a la UGI, enviant la gent a la UGI, fent un control policial, que això pareixia temps predemocràtics directament.
A més, també denunciaven que els dies previs a aquest evento que va hi haure en la UGI, que era, bueno, era una assemblea general de la universitat, hi havia controls de seguretat, hi havia també en les rotondes controls policials, i també hi havia una, com si diguem, un pas molt controlat a la universitat,
Sí, és qüestió que tenim en un estat de sitio, no? Directament policies nacionals, camuflatge o vestit d'uniforme dins del tram, identificar tota la persona que entrarà i ho eixirà, abans i després inclús per la cafeteria, incomodant la gent que està allà demanant identificacions, i es pareix tot completament desproporcionat, no? Això aquí també, quin cost econòmic té i se desplegament policial com si diguem davant d'un acte terrorista, no? O sigui, al cap eren estudiants que tenien tot el dret del món a dir que no volien la presència del monarca, igual que hi havia uns que diuen que sí que la volien, hi havia uns que diuen que no la volien, doncs s'hauria d'haver respectat, i això hem vist que ha sigut això no únicament en aquest moment, sinó que portem els dies previs i després de la presència van continuar en aquestes identificacions, en aquest assetjament als estudiants, i és una cosa injustificable de totes maneres.
Vostè, entre les 12 preguntes que li ha dirigit al govern, n'hi ha una de les preguntes que en les que vostè vol saber quines instruccions dona la Policia Nacional o quines instruccions se li dona a la Policia Nacional per part de la delegació o subdelegació del govern per a que carregarà contra les i els estudiants.
Sí, perquè és que es veuen que, desgraciadament, això no sembla un fet aïllat. En València també ho hem vist, no? Les últimes manifestacions que hi ha hagut, la policia ha acabat carregant contra la gent que està manifestant de manera pacífica. I no entenem, no? Si hi ha algun tipus de d'instrucció per part de la delegació del govern. I és que és continu, no? En Benimaclet fa poc, en concentracions pel centre de València, sempre acaben en càrregues policials, i càrregues policials són contra persones pacífiques, no? Així en el nostre país no tenim casos de violència com veiem en Barcelona o en Madrid, que trenquen aparadors o cremen sucursals bancàries o l'autobús, o sigui, això no passa, no? Així la gent se manifesta pacíficament i acaben rebent palos, i això no sé si qui era el responsable, però de moment ningú assumia responsabilitats, i volem recordar que damunt de la Policia Nacional hi ha una delegació del govern i que estem demanant líder de fa molt de temps mesura i contenció en aquest tipus de comportaments, i lluny d'això, així ningú assumia responsabilitats, ningú explica què està passant, i nosaltres sí que fiquem el focus directament en la delegada del govern, perquè pensem que és una persona que, des que està allà, aquest tipus de comportaments policials s'han vist desbordats.
Bueno, en concret, el que vostè demana és quan pensen cessar-la. És una pregunta
sí,
que fan.
Sí, una pregunta retòrica, perquè sabem que no hi ha intenció. Nosaltres som molt crítics en aquesta persona, pensem que no està capacitada per estar en lloc.
Altra cosa que voldríem saber és, vostè pregunta quantes persones se sanciona o es multa per part de la Policia Nacional. Li consta que hi haurà multes?
Ens consta que se van detindre a 3 persones, també un poc perquè s'ha publicat, no tenim el coneixement directe, 3 persones, i se'l va identificar moltíssimes, no? Se va detindre a 3 persones i a 2 se'ls va soltar en no m'hi sona la paraula ara, no?
En càrrecs.
En càrrec, això no m'hi sé la paraula, gràcies. Sí, tots se'ls van soltar en càrrecs i identificar moltíssimes persones, no sabem la quantitat, per això volem que ens ho expliquen, perquè sí que hem vist publicacions que s'han fet per les xarxes o de mitjans de comunicació, i parlen d'això, de 3 persones detingudes i 2 en càrrecs.
Altra cosa que també veig que li pregunten és, sufraga l'administració pública el flete d'autobuses de desplaçament dels monàrquics? És a dir, hi havia uns autobusos que anaven de gent, diguem que com si fos a aplaudir al monarca?
Sí. De fet, tenim fotos i tenim vídeos on autobusos que no eren en cap moment de la universitat, ni regulars, en gent que no era universitària, que sabia que per l'aspecte que no era ni gent major, que no tenien aspecte ni de professors ni de treballadors de la universitat, que estava en la primera fila aplaudint-li al monarca, que això té un preu.
Vostè està dient que hi ha... És que sap el que passa, és que sona molt fort. És dir, n'hi ha persona a la que se li paga per aplaudir a aquesta figura?
No, jo pregunto. Jo dic que a mi això ha pagat ell, la seva butxaca. Jo soc una organització monàrquica que tenia ganes de voler monarca i se va pagar el viatge i va... Aquestes persones, organitzacions o col·lectius li va permetre accedir a l'UGN en l'autobús quan això, pretendien que fet blindat i hi havia gent que no se li apropi d'estudiants i se'ls va impedir l'accés i volem saber si això va ser una iniciativa ciutadana o se va pagar per part d'algú. I esperem que no sigui l'administració, clar.
I també preguntava quin cost ha tingut aquest desplegue policial i el viatge íntegro del monarca. I el seu equip també ho pregunta, no?
Sí, això segur que no s'ho contesten. Estem farts de fer preguntes, no?, d'aquest tipus de desplegaments, quin cost tenen. Es diran segurament que el cost del monarca se va pagar dels fons de la Casa Real, i el desplegament policial dubte molt que la delegació del govern es ho diga, no? Però bueno, nosaltres esperarem. Són 30 dies el que tenim per a contestar i a veure què contesten, però bueno.
I quan... Què li contesten? Quan vostè pregunta, mire, vull saber el cost d'això, perquè, a veure, aquests diners són diners públics i vostè tindria que rebre aquesta contestació. Quan no li contesten la quantitat, què li argumenten per a no contestar-li?
Sí, moltes vegades que són despeses ordinàries que no se poden desregalar en aquesta exactitud, o que són les típiques que cuesta aquest tipus d'actuacions, però bueno, nosaltres, davant de les no respostes, el que fem és tornem a requerir la informació, i moltes vegades estem en bucle, no? De fet, en un dels allotjaments que va haver en Benimacret, que va haver càrregues policials, portem ja 4 o 5 vegades preguntant el mateix perquè no es contesta el que estem preguntant.
Que ara, mire, com el tinc al telèfon i em ve que vostè em conteste, què li pareix com ha sigut este que ja no hi hagi gastat d'alarma? Quina sensació tingut vostè de lo que ha vist i si haguera volgut vostè que se prorrogara o li pareix bé que s'hagués alçat l'estat d'alarma?
Pues la veritat és que també tinc un sentiment un poc així contradictori, no? Crec que ni és bon ni és dolent, no? El problema és que hi ha gent que s'ha pensat que havien superat, que això suposava que estem avançant en el control de l'epidèmia i això no reacciona, no? A mi les imatges que hem vist en les grans ciutats de gent de festa, com si diguem, havent superat ja l'epidèmia, me pareix molt temerari i irresponsable, no? No tenim tampoc que tindre a l'administració, a l'Estat, dient-nos el que hem de fer i el que no hem de fer i prohibir-nos tot, no? Tenim que ser tots ja un poc conscients del que estem parlant, no? No és una cosa... no em preocupa que se lleve l'estat de l'alarma, perquè, de fet, segurament ens tocarà a les autonomies avançar i aplicar noves mesures, perquè això va i ve, no? Ara estem en una situació al País Valencià, però més controlada, sabem que hi ha comunitats que no, i a mi les 15 dies tocarà prendre mesures dràstiques a nivell autonòmic dins del marc que tenim.
Vostè veu bé que el president Pedro Sánchez decidisca que l'estat d'alarma no prorrogalo, però com veu, per exemple, que en la Comunitat Valenciana el president Ximo Puig posa toc de queda però no posa perimetració, no perimetre la comunitat?
Clar, és que la veritat és que és molt complicat, no? Perquè ara, dius, jo, per exemple, una persona de Vinaròs pot anar a Orihuela, però sí, no pot anar a Tortosa. El tancament perimetral tenia el seu sentit, però també moltes vegades era inclús contradictori, no? De casos familiars que des de setembre no les puc veure, però t'has pogut fer milers de quilòmetres en el teu territori autonòmic. Era una mesura, bueno, a la desesperada com moltes, no? Que hem de ser tots molt responsables, no? I que no hem de estar prohibint-nos des de dalt el que hem de fer i el que no hem de fer. Jo veig bé, no?, que s'obrigui el tancament perimetral. El que sí que demanaria ser això prudència, no? Una cosa és que tu puguis ser plata, bueno, familiar. L'altra cosa és que te'n vaig a la platja en plan... És simplement, no?, l'invasió penya a les nostres platges. Entre entre una cosa i una altra hi ha un abisme.
Pues Carles Mulet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Fins una altra.
Niña voladora, por la altura vuela tú sola. Vuela tranquila, aunque ya te espero. Aquí en la tierra para te lo
ya. Bueno, arribem a les 2 del migdia, Maria, demà ens retrobem.
Sí, com sempre, no?
I a vostès, a vosaltres, no se n'aneu, continueu ahí, que qui ve ara? Pues Javi, parlamos de què? Del Villarreal Club de Futbol.
El reloj nunca para, solo cuando tú me miras. Y mis pies van descalzos, ya no sienten la herida. Loco amor, una droga que a mí me calma por dentro. Y tú y yo, si tú quieres, compañero diferente. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola. Vuela tranquila aunque yo te espero, ya que en la tierra para darte lo ya. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnudas poquito a poco. Aquí en Sevilla, donde con paciencia espero esa luz que tú tienes, que aclara los días negros como el aire del levante. Tú siempre arañas mi carne. Pasarán muchos años y nunca dejaré de amarte. En un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola. Vuela tranquila aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte lo ya. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Ya a mí me encanta cuando me bailas. Desnuda poquito a poco, una voladora, con la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque yo te espero,